Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Volíem saludar a aquesta hora del matí a l'epidemiòleg investigador de l'Institut IS Global, Quique Bassat. Bon dia, doctor.
Hola, molt bon dia.
Clar, ho estàvem comentant, no? I, òbviament, 29 d'agost tenim ja la mirada posada al setembre, no? Falten 15 dies escassos perquè comenci el curs. No sé si li preocupen aquestes imatges que hem estat comentant ara en temps de tertúlia, de botellots descontrolats, de moltíssima gent al carrer, amb el que això podria implicar en termes epidemiològics, i això podria acabar complicant la tornada a les aules.
Sí, em preocupa i molt, de la mateixa manera que m'ha preocupat sempre que he vist aquestes imatges repetint-se durant tot aquest any 2021, no és una novetat. El que passa és que són els darrers moments de l'estiu. Jo crec que en aquest estiu hem vist l'efecte rebot de tota la pandèmia, i els joves, en el moment que es va acabar l'estat d'alarma, han sortit a divertir-se, bàsicament, no? I han creat un problema epidemiològic addicional que l'hem vist claríssimament amb aquesta cinquena onada, que ha sigut predominantment jove. Bueno, però ara esperem que amb la tornada a la rutina i a la normalitat, els virus són enemics de la rutina, començarem a retrocedir i a millorar, perdó, en la situació epidemiològica, que ja estem millorant molt, evidentment.
I estem millorant a la velocitat necessària?
El problema és que les pujades sempre són molt ràpides i les baixades són molt més lentes.
Cada cop més lentes.
Exactament, i costa molt. I a més, la gent no té la mateixa consciència i percepció de risc quan estàs en fase de baixada, encara que sigui molt lenta, que quan estàs en fase de pujada. Jo crec que estem en una situació encara de màxim risc. De fet, estem en una incidència acumulada per sobre del dintell que es considera màxim risc, tot i que estem baixant de forma satisfactòria. Però encara estem lluny d'estar tranquils.
Mm-hmm. Clar, ara comentàvem, no?, que tothom té una mica la mirada posada del mes de setembre, amb el retorn a les aules, òbviament, però també amb la tornada a la normalitat, amb aquestes rutines que potser epidemiològicament sí que ens seran ben útils. Però si bé quan marxàvem de vacances, no?, el dubte era si tindríem un estiu més semblant al del 2019 que al del 2020, creu que la tornada a les aules serà com la de l'any passat o serà una mica més fàcil en termes de convivència, per exemple?
Jo confio que sigui més fàcil. Si hem après alguna cosa de l'any passat és que, malgrat la sensació de que seria problemàtica la tornada a l'escola, tant al setembre del 2020 com després del Nadal el 2021, la realitat és que la transmissió a l'interior de les escoles ha estat sempre molt controlada i no ha sigut mai un problema de salut pública el que estava passant a dintre les escoles. Sempre hi ha una veu discordant que diu que estem en una situació de màxim risc, que els nens estaran en perill, que els docents estaran en perill, però estem objectivament en una situació epidemiològica molt millor, amb l'única diferència de la variant Delta, que és la gran incògnita, i que sabem que és més transmissible, no? I ho hem vist claríssimament amb aquesta cinquena onada. Però tenim, per contrarrestar aquesta diferència, la vacunació entre els adolescents, que és una cosa que no vam tenir durant tot l'any anterior, i que confiem que entre el mantenir les mesures ja que van demostrar que funcionava l'any passat, més les vacunes, la situació a les escoles estigui molt ben controlada.
Clar, ara vostè ho apuntava, no? Els dos factors que determinen aquesta tornada a l'escola és, per una banda, la variant Delta, que és extremadament contagiosa, i l'altra, els índexs de vacunació. Aquí a casa nostra, l'índex entre nens de 12 i 15 anys no arriba encara al 53%. Fins a quin percentatge hauríem d'augmentar per tal d'anar més tranquils en aquesta tornada a l'escola?
Bé, el màxim possible. Ens agradaria que la gran majoria dels adolescents o dels nens de 12 a 18 anys estiguin vacunats. Si aconseguim arribar a percentatges semblants als que tenim entre adults, jo ja estaria molt content.
I és imprescindible afegir els nens en aquesta equació, en aquest mapa de la vacunació, per tal de, per arribar a la immunitat de grup, que ara ja crec que parlar d'immunitat de grup ho hem de posar moltes cometes, perquè com s'han encarregat molts epidemiòlegs de recordar-nos al llarg de l'estiu, és un concepte que difícilment hi arribarem, no? Però digui-li immunitat de grup, digui-li tranquil·litat, una mica de normalitat o de relaxació a les mesures de seguretat.
Sí, a mi m'agrada parlar del concepte de control funcional de la pandèmia, no? I això simplement es resumeix en el fet de que podem acceptar que segueixi havent una certa transmissió residual, que hi haguessin casos esporàdics i brots esporàdics, sempre i quan no hi hagi mortalitat i sempre i quan no hi hagi pràcticament malaltia greu. Si aconseguim això, jo ja em donaria per satisfet, però per això necessitem pujar més encara els índexs de vacunació. Uh-huh. I la vacunació entre els adolescents és indispensable. Crèiem abans que potser no seria necessària, ara sabem que és indispensable. L'única cosa que està a debat és si serà necessària la vacunació massiva dels menors de 12 anys, quan existeix una vacuna disponible, però per al moment creiem que si es vacunen bé els adolescents i els adults, ja no seria necessària.
Per tant, queda clar que vacunar els adolescents és indispensable. Clar, quan ens imaginem, no?, projectem aquest retorn a les aules, recordem el que va dir Salut, va explicar fa uns dies, que a partir d'ara sembla ser que aquells alumnes que ja estiguin vacunats no s'haurien d'aïllar preventivament quan tinguin un positiu a classe. Va ser una declaració que va fer sorgir moltes idees diferents, no?, i posicions contrarrestades també dins del món de la ciència. No sé quina seria la seva postura en aquest cas.
Bé, tenint en compte que sabem que el virus es pot transmetre inclús entre vacunats, s'ha d'anar sempre amb una certa precaució, no? Però també sabem que els nens, inclosos els adolescents, transmeten el virus de forma menys eficient, no? Jo crec que com a argument per animar la vacunació massiva entre adolescents, aquest és un argument de pes, no? I hauria de ser una bona raó perquè els pares animin els seus fills a que es vacunin, no? Perquè és un avantatge comparativa molt important no tenir que aïllar-se cada cop que hi hagi un cas positiu en el teu grup bombolla.
I tant. I, doctor Bassat, per recordar-ho, més enllà de la vacunació, aquesta serà una temporada o un curs en el qual entenc que encara haurem de fer servir aquelles mesures de seguretat que sembla que han vingut per quedar-se un quant temps, no? La distància, la mascareta, rentar-se les mans. Això és així? És a dir, com s'imagina que haurem de funcionar, ja no només a les escoles, també al transport públic, en aquesta tornada a la rutina?
De moment, i mentre els índexs de transmissió segueixin alts, igual que sempre en aquests últims 17 mesos. Quan vam redissenyar les recomanacions per la tornada segura a les escoles, això es va fer a finals del mes de maig, quan no havia començat la cinquena onada, vam marcar dues premisses importants per poder fer qualsevol canvi. La primera és que la incidència fos més baixa de la que hi havia en aquell moment, és a dir, per sota dels 100 casos havia de ser, i la segona és que els adolescents estiguessin vacunats. Ara mateix no es compleix més que una part de la segona premissa. Uh-huh. Seguim amb una incidència per sobre de 250, encara que està baixant, o sigui, una incidència alta, de màxim risc, i tenim una proporció relativament petita dels adolescents vacunats. En el moment en què tinguem incidències molt més baixes i una proporció molt més alta d'adolescents vacunats, podrem començar a plantejar quines coses flexibilitzem, quines mesures reduïm. A les escoles i a tot arreu, en altres ambients també.
Mm-hmm. De seguida els passaré la paraula als nostres tertulians, que em sembla que li volen fer arribar alguna pregunta, però deixi'm que li pregunti també per aquesta sisena onada, no? Cada cop tinc la sensació que quan acabem una onada que ja tenim el fantasma a la següent, ja hi ha certs epidemiòlegs, no?, que apunten que si les coses no es fan bé a la tardor i més aviat que no pas tard podríem viure una sisena onada. Fins a quin punt estem en un escenari que pugui propiciar aquesta sisena onada?
Sí, estem marejats de tantes onades, realment. Sí. És curiós perquè si ens haguessis preguntat abans de la cinquena onada, molts haguessin dit que sí, que hi haurien onades, però que serien onades molt, molt fluixetes i molt controlables, no? I realment la cinquena onada ha sigut una onada importantíssima i amb unes incidències com no havíem vist durant la pandèmia. És difícil predir el que passarà, però segur que hi haurà més casos, segur que hi haurà més transmissió, segur que hi haurà brots. El que passa és que la nostra capacitat de resposta a aquests brots hauria de ser molt millor de la que hem pogut demostrar en la cinquena onada. Tenim les eines necessàries, podem vacunar massivament aquells grups que no s'hagin vacunat al voltant dels llocs on es produeixin els brots. Hem de ser capaços de fer traçabilitat dels casos i dels contactes de forma molt més àgil i teníem el sistema absolutament saturat durant aquesta cinquena onada. Jo crec que hi haurà transmissió, hi haurà mini-onades o mini-brots, però haurien de ser controlables i que no es disseminessin per tot el país.
I aquesta millora de la resposta, per on passaria?
Bé, tornar a la nostra capacitat de contactar tots els casos i tots els seus contactes i obligar-los a fer l'aïllament preceptiu, no? Això no ho hem pogut fer bé durant aquesta cinquena onada, simplement perquè el sistema estava saturat, l'atenció primària estava saturada, i perquè ens ha pillat una mica de sorpresa que aquesta onada tan important i tan amb unes xifres tan altes, no? Uh-huh. En el moment en què retornem una mica a la normalitat, hem de posar-nos per davant del virus i no seguir anant sempre per darrere.
I tant. Isabel Lleuger, endavant.
Bon dia, doctor Bassat. Jo li voldria comentar, hi ha unes dades objectives que ens diuen que les vacunes doncs, han provocat menys contagis, menys ingressos i aquests ingressos que siguin menys greus. Com es planteja vostè que hauríem de fer la pedagogia necessària doncs, perquè aquest procés de vacunació en aquestes persones negacionistes que consideren que no s'han de vacunar i, per tant, que afecten a la tornada a l'escola, es puguin doncs, interioritzar la necessitat d'aquesta necessitat de vacunar-se? Sobretot perquè, i després també va una pregunta col·lateral, què pensa que s'hauria de fer amb aquells, per exemple, mestres o professors que consideren que no s'han de vacunar i que, per tant, també hi ha, respectant el seu dret individual a que no es vulguin vacunar, els mestres i professors que no s'han vacunat perquè han considerat que no s'havien de vacunar i si considera que hi hauria d'haver algun sistema punible o, directriu com perquè doncs, les persones que estan exercint la docència hagin d'estar totes vacunades. Prenent una miqueta això que ha passat a França, doncs, que hi hagi aquest carnet de que en un moment donat alguna persona que no estigui vacunada no pugui anar a un restaurant, no?
Molt bé. Sí, jo aquí soc molt radical en el sentit d'aquelles professions que estan en contacte amb gent altament vulnerable. I els nens, per sort, no ho són. Amb la qual jo només seria coercitiu en les professions que tenen a veure amb el sistema sanitari i amb les residències de la tercera edat. Allà sí que em semblaria punible no acceptar ser vacunat perquè estàs posant en risc la vida de gent absolutament vulnerable. En les escoles no es dona aquest cas, i amb la qual jo no forçaria la vacunació dels docents o del personal adult que treballa a les escoles, sinó que simplement ho recomanaria molt. Em preguntava com podríem convèncer els negacionistes. No els podrem convèncer. Jo crec que és una batalla perduda. Tenim la sort enorme en el nostre país que la proporció de gent que és negacionista o que no creu en les vacunes és molt petita i, per tant, és menys d'un 5%. Jo no crec que valgui la pena gastar esforços, però sí val la pena gastar esforços en tots els altres grups que no estan vacunats i que no són negacionistes.
Sí.
Existeixen els apàtics, que simplement sembla que la pandèmia no vagi amb ells i que no estan oposats a vacunar-se, però encara ni s'ho han plantejat. Existeixen els que han passat la Covid recentment i que no es poden vacunar per temps. Bueno, doncs ara s'ha escurçat el temps entre haver passat la malaltia i poder-se vacunar, doncs jo forçaria que es vacunessin l'abans possible. Existeixen els col·lectius que són d'alguna manera invisibles al sistema de salut, no? Els immigrants il·legals, els sense sostre, aquests es poden vacunar. El problema és que no sabem com arribar-hi o no saben ells com arribar a nosaltres. Aquí hem de dissenyar els sistemes que ens permetin arribar-hi. Si aconseguim vacunar tots aquests grups que no són negacionistes, però que no estan encara vacunats, jo crec que millorarem molt la situació. I dels negacionistes no perdem ni un segon amb ells.
Xavier Ginesta?
Jo li faria moltes preguntes al doctor Bassat. Algunes informació de serveis que li faré i em permetrà inclús, si veu la pregunta, un punt frívola. I un parell molt ràpides, més de tipus tècnic. La primera és, hem començat a sentir parlar de la variant Lambda. No sé si vostè ens pot dir alguna cosa en relació de l'afectació que pogués tenir aquesta variant en relació a la Delta, o si hi ha diferents elements a tenir en compte. Sembla que pot haver-hi qüestions molt similars i que, per tant, aquesta alta contagiositat ens podria afectar en una sisena onada. I la segona és també que em valori tècnicament com han pogut funcionar, precisament per arribar als col·lectius vulnerables, totes aquestes campanyes a través d'autobusos de vacunació sense cita prèvia. I, per tant, jo crec que és la manera de poder arribar a molts d'aquests col·lectius, perquè si això es fa d'acord amb l'autoritat municipal i els serveis socials es poden gestionar bastant bé aquestes qüestions. I la que li demano d'informació de serveis, perquè, a més, estem en una taula en la qual tant la Gabriela ha estat mestra com la Isabel, també 10 anys, jo mateix estic donant classes a la universitat. Una de les, diguéssim, queixes permanents en molts moments del professorat és que, clar, donar classes amb mascareta és molt complicat i que hi ha mascaretes que van més bé, d'altres que van més malament i que, per tant, diguéssim, és la incomoditat, no? Partint de la base d'un professor tipus que pot haver estat vacunat, o pot tenir anticossos, i que hi ha una classe en el qual la majoria de nanos, o tots els nanos, doncs, evidentment, porten la mascareta, o en el cas dels adolescents, en alguns casos, pot haver-hi un alt grau de vacunació. Quines mascaretes o quina mascareta recomanaria vostè al professor per poder donar classes amb la màxima tranquil·litat possible, però també, a la vegada, amb la màxima comoditat possible, partint de la base que hi ha professors que estan 5-6 hores xerrant a dins una aula, no? És a dir, hem de donar classes en FP2, com jo feia, abans de la vacuna perquè sóc asmàtic, o podem passar mascareta més quirúrgica o mascareta de higiènica. Mm-hmm. Una mica també aquesta informació serveix, que n'estic convençut que hi ha molta gent que se la fa aquesta pregunta, però mai no hi ha una resposta clara, no? Són tres preguntes...
I li has posat deures.
Sí,
endavant, doctor.
Sí, professor Bassat, disculpi.
Intentaré ser concís a les respostes. Variant Lambda i qualsevol altra variant nova que segueixi emergent, perquè seguiran apareixent noves, evidentment motiu de necessitat de vigilar molt de prop què està passant, caracteritzar-les molecularment per entendre quins possibles perills poden tenir addicionals. De moment, amb la variant Lambda no sembla que ens haguem de preocupar més del que ens estem preocupant fins ara. No ha augmentat de forma significativa la seva presència en el nostre país, en comparació amb la rapidesa que va augmentar, per exemple, la variant alfa britànica o la variant delta més recentment, amb la qual, com qualsevol altra, vigilar-la de molt a prop i entendre quins potencials perills tenen. La segona pregunta, si em permet, parlaré de les mascaretes primer, perquè no me'n recordo la segona pregunta.
L'altra pregunta era en relació a l'efectivitat dels busos aquests de sense cita prèvia per arribar a col·lectius vulnerables.
Perdoni, sí. No li puc dir números, i és cert que la campanya d'obrir la vacunació sense cita també es va fer en el context del període d'estiu, i per facilitar que tota la gent pogués vacunar-se l'abans possible, sense necessitat de que li donguessin hora dintre d'uns quants dies, no? En quant a la gent amb més dificultats per arribar al sistema de salut, crec que són més útils les campanyes proactives que van a buscar aquests col·lectius i que van proactivament a buscar-los, ja sigui de la mà de la ONG o de la Fundació que els conegui millor, o ja sigui a través dels col·lectius culturals diferents, per exemple, que representen a grups d'immigrants d'un determinat país. Aquestes campanyes funcionen millor que l'esperar que aquests col·lectius vinguin proactivament ells a buscar les vacunes. I en relació a les escoles i als professors, és cert que és molt molest tenir que fer de docent, i jo també he tingut que passar per allà, amb la mascareta posada i donar classes durant 4, 5 o 6 hores seguides amb la mascareta posada. Jo crec que és un mal menor que hem d'acceptar. Jo crec que amb la població altament vacunada de professors, i sobretot la població que estarà progressivament més vacunada d'adolescents, podrem tornar a les mascaretes quirúrgiques simples o les mascaretes de tela simples, però haurem de seguir portant-les. L'única cosa una mica diferent que em fa reflexionar és en els més petits, els més petits que estan aprenent a parlar, s'ha notat un problema relativament petit encara, però que podrà anar en increment, de que els nens que estan aprenent a parlar mostren més dificultats en l'adquisició de la parla quan el professor que els està ensenyant porta mascareta. I aquí s'ha de ser creatiu, s'ha de trobar solucions perquè en aquests grups d'edat no els hi estiguem causant un problema addicional a l'hora d'ensenyar a parlar als nens i ensenyar a llegir als nens, i hem de trobar maneres d'utilitzar mascaretes que siguin transparents i que permetin veure la boca, o fer les classes específiques a l'aire lliure quan toquin, o trobar la manera més creativa possible perquè això no es converteixi en un problema pitjor.
Gabriela.
Sí. Primer, gràcies, doctor Bassat, per la feina sobrevinguda que teniu, no? Com que el Xavier ja ha fet una pregunta, en quedo amb dues. Primera, quan hi ha d'honestetat amb aquestes crítiques i desautoritzacions que continuadament llegim sobre les diferents marques de vacunes? que si la Pfizer, que si l'AstraZeneca, que si la Moderna, perquè això també és un element que crea incertesa i que crea desgana a molta gent. Aquesta seria una. I la segona pregunta que li volia fer, doctor, és aquesta disbauxa que estem vivint entre una competència d'atribucions entre la justícia i les propostes i les mides sanitàries, què hem de fer amb això? Perquè estem parlant de prevenció, estem parlant de prendre mides, estem parlant de que podem tenir una agudització, però en canvi ens estem trobant, i això, cara als ciutadans i les ciutadanes, és una cosa absolutament d'una demostració de disbauxa col·lectiva, aquesta contradicció entre les propostes que es fan des dels experts en sanitat i les desautoritzacions que es fan des de l'aparell judicial.
Sí, si li sembla, començo per aquesta segona, i és evident que hi ha una disbauxa i un desgavell considerables ara mateix. No pot ser que tinguem necessitats de salut pública que siguin tombades per les decisions judicials. Entenc i respecto les decisions judicials, evidentment, però no pot ser que no hi hagi unes directrius mínimes a les que ens podem agafar i que podem confiar en implementar quan creiem que és una urgència de salut pública. Això no és possible. Com es soluciona això? No li sé dir, perquè no és tampoc una situació en la que tinguem que tornar a un estat d'alarma o una situació que doni l'empar jurídic necessari com per flexibilitzar la implementació d'aquestes mesures. Però és cert que tampoc tenim una llei general de pandèmies o d'infeccions o de salut pública que ens ajudi i ens doni una guia a nivell estatal de com podem implementar les mesures que siguin necessàries en el moment necessari. Això seria la resposta a la segona pregunta. En relació a la primera pregunta, les vacunes i tots els rumors que circulen al voltant de les vacunes, per mi qualsevol vacuna que hagi sigut avalada per una entitat regulatòria sèria, i estem parlant de les que estem administrant en el nostre país, per mi són totes iguals. Tindran les seves característiques, tindran, evidentment, el seu perfil de seguretat, tindran el seu perfil d'eficàcia, les seves dades demostrades en els diferents assajos clínics, però per mi són totes igualment vàlides i ens han sigut totes igualment útils durant aquesta pandèmia. Després hi ha tot un run-run al voltant de les vacunes que molts mitjans de comunicació també es dediquen a fomentar, relacionat amb aquesta ha causat determinat efecte secundari, aquesta altra determinat altre, aquesta ara ens ha pujat els preus, aquesta ens ha baixat els preus, etc. Tot això és incontrolable i és molt difícil de controlar. En què ens fixem nosaltres, els salubristes? Ens fixem en les dades d'eficàcia, en les dades de seguretat, sobretot, que és el que més ens preocupa sempre, i en el perfil de risc i benefici. I el perfil de risc i benefici de totes aquestes vacunes, claríssimament, sempre està, i per totes les edats, no només per les edats més grans, a favor del benefici.
Quique Bassat, pediatre, epidemiòleg, investigador de l'Institut IESA Global, moltíssimes gràcies avui per estar al Via Lliure i sobretot per la seva pedagogia.
Gràcies a vosaltres, un plaer estar amb vosaltres en temps per xerrar.
Gràcies.